Què tal? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, divendres 20 de setembre del 24, amb un cel encapotat. Així és com comença en general el dia a totes les nostres comarques. A l'espera de precipitacions, de més pluges, que ens han d'acompanyar a mesura que entrem al cap de setmana.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Més detalls amb en Dani Ramírez.
Avui la pluja pot ser protagonista al centre i sud de Catalunya, entre Barcelona i Tarragona, ja aquesta matinada han caigut de 5 a 40 litres per metre quadrat a la Costa Daurada Sud, però les comarques de Girona en quedarà una mica al marge. Això sí, hi haurà alguna pluja, algun plogim al llarg d'aquest matí, migdia, sobretot pel sud, comarques interiors, sobretot la Selva, Osona, prop del Montseny, amb una temperatura fresca. Avui màximes al voltant dels 20-22 graus les més altes, llocs de l'interior que no passaran dels 18. Aquesta matinada amb prou feines han baixat a 12 graus a Vic, 13 a Olot, o per exemple 7-8 graus dalt del Montseny, també a Molló, o també 8 graus a Viladrau, 9 de mínima a Puigcerdà. Ja diem, doncs, la temperatura quedarà fresca. La pluja es pot presentar també aquesta tarda en punts interiors, Pirineu, Prepirineu, no tant cap a la Costa Brava i potser més probable cap a la Selva, això sí. Cap de setmana, marcat per la variabilitat, novament, amb més pluja diumenge, dissabte, mig ennuvolat, al matí pràcticament no plourà, mig ennuvolat, alguna boira, i la temperatura de dia una mica més alta. Pot caure alguna gota per l'extrem sud de la Costa Brava, novament cap a la Selva. I a la tarda, els ruixats, localment alguna tempesta, afectarien comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, i no tant cap a la costa i al prelitoral. Amb aquesta situació, aiguats cap a Tarragona, cap a l'Ebre, i en canvi, poca pluja a les comarques gironines. Sobretot, sembla que la Costa Brava en quedaria una mica al marge, de moment. Perquè diumenge, matí, migdia, i fins a la tarda, la pluja s'anima. Ja podrà ser més intensa, de 20 a 40 litres, algun aiguat, i per tant, diumenge serà el temps més inestable.
Gràcies, Dani. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Completem el temps amb les temperatures.
Doncs ens llevem amb 5 graus a Vall de Núria, en tenim 11 a Das, 12 graus a Ribes de Freser, Camprodon, 13 a Ripoll, 14 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, en tenim 15 a Santa Pau, 16 a Banyoles i a Girona, 17 graus a Figueres i 18 graus a Roses.
Mig any després de l'entrada en vigor dels topalls del preu del lloguer, el mercat immobiliari ha patit alguns canvis, però no són els que buscava directament la llei. El sector ha detectat que els llogaters respecten el topall, però afegeixen el pagament de més despeses als arrendataris. Ens ho explica Josep Maria Moreno, d'Immobiliària Moreno.
La gent que compra és per fer-hi negoci i sobretot els que són grans inversors. Amb aquesta llei, com que estan molt penalitzats, bueno, ens han deixat de comprar i això repercuteix en que hi ha menys mercat de lloguer.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, diu que s'ha hagut d'acabar amb els del carrer Pou del Glaç perquè els propietaris dels terrenys han decidit urbanitzar-hi.
Sí que és veritat que la propietat tenia tot el dret, doncs, a iniciar aquestes obres d'urbanització i també per una cosa que és important per la ciutat, que és la construcció d'habitatge, que en aquest moment és molt necessari i més en la zona, pròxima al centre de la ciutat.
Una mesura que ha criticat el PSC d'Olot, que es mostra sorprès per la rapidesa de l'execució de les obres als horts del Pou del Glaç. Escoltem el seu portaveu, Josep Guix.
La nostra sorpresa és que ha estat una actuació molt ràpida i com aquell que diu fugaç. Per què? Perquè van enviar cartes en els usuaris dels horts el 14 o 15 d'agost, em sembla. Molta gent estava fora de viatge o de vacances. Després hi havia les festes d'altura i el dia 16 de setembre ja han entrat les màquines. Per tant, la gent se'ns ha queixat de que no han pogut treure bé els productes que tenia a l'horta.
L'examen teòric de conduir està a punt de tornar a Ripoll.
Tot i que ja està aprovat des de fa mesos, un problema informàtic n'ha impedit la implementació. Ara es preveu que abans de final d'any els alumnes de les autoescoles es puguin examinar a les aules adaptades a Ripollès Desenvolupament.
Escoltem la vicepresidenta primera del Consell Comarcal, la Chantal Pérez.
A més, necessites, doncs, el material, que és relativament fàcil d'aconseguir a nivell de consumible, taules, ordenadors, l'agència i el Consell, doncs, fiquen el que és les taules, el que és també l'espai i tot això, que estarà ubicat a l'agència.
La Garrotxa aposta per ampliar l'oferta del Rumbús per millorar la mobilitat a la comarca.
Des del Consell treballen en crear una corona d'aparcaments a diferents municipis de la Garrotxa, com ja s'ha fet a les Preses. L'objectiu és que més turistes i garrotxins agafin el Rumbús, la bicicleta o es desplacin a peu.
A Jordi Güell és el conseller comarcal de mobilitat.
Molts d'aquests punts coincideixen en diverses coses. Una és que són punts d'activitat econòmica, a les Preses, a Vall d'en Bas, aquest de Montagut, que precisament el que toca és també en Sant Jaume de Llierca, però també són punts d'interès turístic, o punts d'entrada també a zones protegides. Per tant, estem atacant tant la problemàtica que ens genera l'afluència turística com també aquest accés, diguem-ne, a polígons o a zones d'activitat econòmica o zones, diguem-ne, poblades.
A Sant Joan de les Abadesses, Esquerra Republicana reclama a l'equip de govern que mantingui la policia municipal i les seves atribucions i que no ho transformi en un cos de vigilants.
El govern ha dit que es plantejava aquest canvi en un ple municipal i des de l'oposició creuen que aquest canvi minvaria la seguretat al municipi.
Escoltem el portaveu d'Esquerra, Sergi Albric.
Preocupa perquè al final treure aquestes prestacions i aquesta categoria doncs, a la seguretat de Sant Joan, doncs, evidentment ens preocupa perquè al final les prestacions i les competències que té un vigilant no són les mateixes que té un policia local i per tant creiem que Sant Joan ha de continuar apostant per la seguretat i la bona seguretat doncs, a la vila i el que demanem és que la policia local doncs, es mantingui com a tal, que el cos es prestigiï.
Més de 170.000 persones han passat pels equipaments culturals d'Olot durant el 2023.
D'aquests, la Biblioteca Marià Vayreda i els museus de la ciutat són els que han rebut més visites. Pel que fa a les activitats de pagament, es van vendre més de 25.000 entrades.
Josep Quintana és el regidor de Cultura.
La mitjana diària de persones ronden les 400 persones que utilitzen algun dels serveis que ofereix la biblioteca de la ciutat. També quasi 6.000 persones han fet servir almenys una vegada, moltes més una vegada, el servei de préstec de llibres de la biblioteca i per tant el defineixen com un equipament central cultural i educatiu de la ciutat i jo penso que encara justifica més la construcció d'una nova biblioteca.
Aquest dissabte Sant Joan de les Abadesses viurà la Festa del Grito, celebrant la independència de Mèxic i el bicentenari del naixement de Jaume Nuno, compositor de l'himne nacional mexicà.
La jornada inclourà activitats per a totes les edats i a les 7 de la tarda la cònsul de Mèxic a Barcelona, Clàudia Pavlovich, protagonitzarà el Grito d'Independència. Aquesta celebració marca l'inici de l'any commemoratiu dedicat a Jaume Nuno.
L'Olot.doc projectarà 8 documentals durant 5 dies, del 24 al 28 de setembre. La mostra dedicada al cinema documental oferirà també 7 ponències per tal d'acompanyar-los.
Tornem a tenir una programació molt, molt bona, amb pel·lícules i documentals multipremiats, grans festivals, i tots acompanyats amb una ponència posterior amb alguna persona o entitat que tingui a veure amb la temàtica que hem tingut amb el documental.
És el director de la mostra, en Joaquim Castells. En esports, el Club Patinatge Artístic Olot viatja a Itàlia a la recerca del 15è títol mundial de la seva història.
Les olotines són les grans favorites després de liderar les 4 competicions disputades fins ara amb el Vall Mollet. El campionat començarà passades les 9 del vespre d'aquest dissabte i es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot.
Ricard Planiol, el coreògraf i entrenador del club, destaca la competència amb la que es poden trobar.
Però també hem de ser conscients que vam tenir doncs, un italià que va tenir una lesió enmig de la pista, que aspirava fins i tot a plaça de podi i que va quedar totalment fora de possibilitats. Aleshores, estem parlant d'equips que va haver-hi algun equip que pot venir ara amb unes condicions completament diferents amb els que va participar al Campionat d'Europa.
El Club Esportiu Abadesenc d'Àlex Ferrer es debuta aquest cap de setmana a segona catalana.
El Sant Joanín rebran el Club Futbol Palafrugell, conjunt que la temporada passada va quedar mitja taula. La voluntat dels blanc i negres és començar amb bon peu la Lliga i fer-se força a casa, condició indispensable per fer un bon paper a la categoria.
Haig de dir que durant la pretemporada es fan moltes proves, es dona minuts a tota la plantilla, els que estan més bé físicament i que han entès més bé la manera que tinc d'entendre el futbol, els que no, es dona moltes oportunitats, es fan molts de moviments, moltes rotacions i és difícil treure conclusions. D'aquí avui també que hem rebut molts gols, que n'haguem fet molts, els partits es tornen molt bojos i ara, com deia abans, és una altra història.
I el Bos de Tosca de segona catalana i el Besalú de quarta es posen objectius molt diferents aquesta temporada.
Els grocs han de construir un equip amb moltes cares noves, mentre que el Besalú vol aconseguir l'ascens per recuperar la categoria de l'any passat.
L'entrenador del Bos de Tosca és Fran Dorca.
La veritat és que mirant una mica els equips i sobretot els de Girona, jo crec que seran molt forts i mirant una mica l'any passat també el Fornell, sobretot el Quart, jo veig aquests que el Blanes, que també ha descendit com nosaltres, veig que bueno, hi haurà nivell i serà molt competit. La veritat és que estarà molt complicat, com totes, la veritat, però bueno, no ens posem cap objectiu. Nosaltres hem de construir un equip i competir, i això intentarem.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les 8 i 10.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui parlem del sector immobiliari. Mig any després de l'entrada en vigor dels topalls del preu del lloguer, el mercat immobiliari ha patit alguns canvis, però no són els que buscava directament la llei. El sector ha detectat que els llogaters respecten el topall, però afegeixen el pagament de més despeses als arrendataris i que la compra-venda de pisos per invertir s'ha paralitzat. Més detalls amb en Guido Sengerote.
Els efectes de l'entrada en vigor del topall del preu de l'habitatge de lloguer ja existeixen mig any després de la seva implementació, però no es tradueixen en grans abaratiments de moment. Un dels efectes principals a Ripoll, segons s'indica des del sector, és la paràlisi del mercat de compravenda de pisos i edificis amb l'objectiu d'invertir econòmicament. En parla Josep Maria Moreno, de la immobiliària Moreno.
La gent que compra és per fer-hi negoci i sobretot els que són grans inversors. Amb aquesta llei, com que estan molt penalitzats, bueno, doncs han deixat de comprar i això repercuteix en que hi ha menys mercat de lloguer també.
Això és el que fa que hi hagi menys pisos de lloguer a la vila. De la mateixa manera, els preus del lloguer es respecten segons la llei, però els propietaris, per aconseguir un rendiment mínim de la seva propietat, repercuteixen diversos costos en el llogater, que abans no eren tan habituals i que s'acostumaven a assumir per part de l'altra part.
El que sí que és cert és que cada cop tenim menys pisos de lloguer, els pisos que estan llogats a un preu correcte la gent no els deixa, i el que està fent la majoria de propietaris és, doncs, el preu de lloguer sumar-li les despeses ordinàries del pis IBI, comunitat i escombraries, que abans no era tan habitual.
El sector també detecta que aquella persona que no és gran tenidora continua posant el pis a lloguer, tot i que els preus de reformes per tenir habitatges en millors condicions continuen pujant i traient marge de rendiment econòmic als propietaris.
L'alcalde d'Olot diu que s'ha hagut d'acabar amb els horts del carrer Pou del Glaç perquè els propietaris dels terrenys han decidit urbanitzar-hi.
Pep Berga ha explicat a la compareixença d'aquest dijous que el pla general empara la decisió dels propietaris i que ara toca buscar una alternativa a les persones que hi tenien un hort perquè puguin continuar amb la seva activitat.
Gerard Puigdemont.
Al carrer Pou del Glaç d'Olot ja no hi ha horts municipals. Segons l'alcalde d'Olot, els propietaris dels terrenys han decidit iniciar l'urbanització per poder-hi fer parcel·les i edificar, tot seguint, diu, el pla general d'aquesta zona de la ciutat. Mentre no s'actuava en aquests terrenys, el propietari va cedir l'espai perquè s'hi poguessin habilitar horts municipals.
Sí que és veritat que la propietat tenia tot el dret, doncs, a iniciar aquestes obres d'urbanització i també per una cosa que és important per la ciutat, que és la construcció d'habitatge, que en aquest moment és molt necessari i més en la zona pròxima al centre de la ciutat.
L'alcalde d'Olot, però, no descarta que en algun tros d'aquests terrenys s'hi pugui acabar col·locant nous horts.
El resultat final d'aquesta urbanització, hi ha una part que queda a favor de la ciutat, hi ha una part que és zona verda, i a la ciutat pot considerar si això ho converteix en una zona verda, un parc infantil, pot decidir el que vulgui en aquest moment, o fins i tot tornar a donar un ús d'horts urbans com hi havia hagut en aquesta zona verda de la ciutat. La veritat és que els dos usos són compatibles.
Tot i que això dependrà, diu Berga, del que s'acabi fent a l'hora d'urbanitzar.
El PSC d'Olot, mentrestant, es mostra sorprès per la rapidesa de l'execució de les obres als horts del Pou del Glaç.
El portaveu del partit, Josep Guix, diu que els hortolans van rebre una carta més abans de l'inici de les obres. Demanaven que aquests propietaris dels horts tinguessin una alternativa abans de començar a edificar. Guix també explica que molts dels hortolans han rebut el fet amb tristesa.
Roger Isern.
Els horts del Pou del Glaç ja són història i passaran a ser uns terrenys edificats. Un dels partits de l'oposició de l'Ajuntament d'Olot, el PSC, s'ha mostrat sorprès després de veure unes obres que ja han començat fa pocs dies en aquests terrenys. El portaveu del PSC Olot, Josep Guix, remarca que creuen que no s'ha gestionat de la millor de les maneres aquesta situació. Diu que tot ha estat molt ràpid i que s'ha avisat els hortolans en molt poc temps, entremig de les vacances d'estiu.
La nostra sorpresa és que ha estat una actuació molt ràpida i com aquell que diu fugaç. Per què? Perquè van enviar cartes en els usuaris dels horts el 14 o 15 d'agost, em sembla, molta gent estava fora de viatge o de vacances, després hi havia les festes d'altura, i el dia 16 de setembre ja han entrat les màquines. Per tant, la gent s'ha queixat de que no han pogut treure bé els productes que tenia a l'horta.
Per altra banda, Guix també explica els micròfons de ràdio, la Diola Televisió, que ha pogut parlar amb alguns veïns i propietaris d'aquests horts. Diu que li han traslladat el seu malestar i sentiment de tristesa per veure com no podien recuperar res, segons el mateix portaveu del PSC.
Han traslladat, sí, evidentment, la seva queixa, alguns amb sentiment, quasi plorant, no?, de tenir els seus conreus allà a la parcel·la i no l'han pogut ni treure perquè ja van entrar les màquines sense pràcticament avisar, no?, el qual també no és, per una ciutat com Olot, que és una ciutat respectuosa, educada, no ens sembla gens correcte.
En el seu moment, el PSC Olot ja va presentar al·legacions a aquesta obra perquè des del partit creien que faltaven molts detalls importants per tirar endavant el projecte. Els horts del Pou del Glaç passaran a ser una zona residencial en els propers anys.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'examen teòric de conduir està a punt de tornar a Ripoll. Tot i que ja està aprovat des de fa mesos, un problema informàtic n'ha impedit per ara la seva implementació.
Ara es preveu que abans de final d'any els alumnes de les autoescoles es puguin examinar a les aules adaptades a Ripollès Desenvolupament. Aquest canvi facilita el procés per als futurs conductors i autoescoles i també ajuda a reduir les llargues llistes d'espera de la TGT.
Paula Sayago.
Abans de novembre o, com a molt, al novembre. Després de mesos ja hi ha data aproximada perquè els exàmens teòrics de conduir tornin a Ripoll. El retorn de la teòrica fa un temps que està en pausa en conseqüència del període d'eleccions i també per la falta de la VPN o xarxa privada virtual. Les aules situades a Ripollès Desenvolupament ja tenen tot el material necessari i a punt perquè els alumnes puguin superar aquesta prova del carnet. Els exàmens es van centralitzar el 2020 a Girona arran de la pandèmia i des d'aleshores ja no han tornat mai més, fins ara. Chantal Pérez és la vicepresidenta primera del Consell Comarcal.
A més, necessites, doncs, el material, que és relativament fàcil d'aconseguir a nivell de consumible, taules, ordenadors, l'agència i el consell, doncs, fiquen el que és les taules, el que és també l'espai i tot això, que estarà ubicat a l'agència. Però llavors hi ha d'haver també algun sistema de seguretat que acrediti que aquell alumne ha fet aquell examen o que aquella persona ha fet aquell examen i que l'enviï directament a corregir i, per tant, que hi haguin els resultats.
La VPN era l'últim pas perquè els exàmens poguessin tornar a Ripoll. Tot estava a punt, però faltava aquesta eina fonamental per garantir la seguretat. Desplaçar-se fins a Girona per fer l'examen teòric de conduir suposava una pèrdua de temps i de diners, però també un punt extra de pressió pels alumnes.
Setmana de la mobilitat, la Garrotxa aposta per ampliar l'oferta del Rombús per millorar la mobilitat a la comarca.
Des del Consell treballen en crear una corona d'aparcaments a diferents municipis de la Garrotxa, com ja s'ha fet a les Preses. L'objectiu és que més turistes i garrotxins agafin el Rombús, la bicicleta o es desplacin a peu.
A escala comarcal, des de fa un temps s'està apostant per aplicar canvis que propiciïn una mobilitat més sostenible. Un exemple d'aquesta intermodalitat és el servei de bus Rombús, que en un principi va néixer per canalitzar millor el gran nombre de turistes que van a certes zones de la comarca, però que ha acabat sent un mitjà de transport útil també per a molts garrotxins. Actualment el Rombús fa el servei a les Preses o a Santa Pau, amb una àrea d'estacionament a les Preses que convida els visitants a deixar el cotxe i desplaçar-se per la comarca en bus, a peu o en bicicleta. Des de fa un temps, i tal com havíem avançat en aquest mitjà, es treballa per implementar nous nodes, amb noves àrees d'estacionament que donin peu a desplaçar-se en bici, transport públic o caminant. Se'n preveuen fer a Besalú i Sant Ferriol, a les Planes d'Hostoles, a la Vall de Bianya, al trencant d'entrada a Montagut i a la Vall d'en Bas, tot seguint els passos de les Preses i Olot com a centre. Punts estratègics asseguren des del Consell Comarcal de la Garrotxa que han de servir per descongestionar alguns punts de la comarca. En parla Jordi Güell, conseller de Comarca de mobilitat.
Molts d'aquests punts coincideixen en diverses coses. Una és que són punts d'activitat econòmica, les Preses, Vall d'en Bas, aquest de Montagut, que precisament el que toca és també en Sant Jaume de Llierca, però també són punts d'interès turístic o punts d'entrada també a zones protegides. Per tant, estem atacant tant la problemàtica que ens genera l'afluència turística com també aquest accés, diguem-ne, a polígons o zones d'activitat econòmica o zones, diguem-ne, poblades.
Güell diu, però, que aquesta transició cap a una mobilitat més sostenible s'ha de fer de la mà entre persones individuals i l'administració i assegura que una de les assignatures pendents és una major aposta per part d'aquestes últimes per acabar d'impulsar a la gent a fer el canvi.
Hi ha d'haver un canvi de cultura, però hi ha d'haver una administració que faciliti aquest canvi de cultura. És a dir, no només podem exigir que la gent es comporti d'una manera més sostenible, amb més consciència del que suposa utilitzar el vehicle privat. És a dir, si no ofertem també, diguem-ne, una alternativa, no?, que faci que la gent, doncs, faci aquest canvi. I això és un procés, diguem-ne, que no es fa d'un dia per l'altre.
Lligat també a la sostenibilitat i a la mobilitat, segons dades del Consell Comarcal a la Garrotxa, en el darrer any i mig s'han triplicat els punts de càrrega públics de vehicles elèctrics.
I en seguretat ciutadana? Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses vol que l'equip de govern mantingui la policia local i les seves atribucions i que no el transformi en un cos de vigilants.
El govern va dir que es plantejava aquest canvi en un ple municipal i des de l'oposició creuen que aquest canvi minvaria la seguretat al municipi.
Sant Joan de les Abadesses compta a dia d'avui amb un agent de policia local prop de l'edat de jubilació, mentre que l'altre, que està en plantilla, no està disponible per excedència. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern es planteja canviar el cos de policia local per un cos de vigilants, una opció que des d'Esquerra Republicana no veuen bons ulls. Ho explica el seu portaveu Sergi Albric.
Això ens preocupa perquè al final treure aquestes prestacions i aquesta categoria, doncs, a la seguretat de Sant Joan, doncs evidentment ens preocupa perquè al final les prestacions i les competències que té un vigilant no són les mateixes que té un policia local i per tant creiem que Sant Joan ha de continuar apostant per la seguretat i la bona seguretat, doncs, a la vila, i el que demanem és que la policia local, doncs, es mantingui com a tal, que el cos es prestigiï.
Els cossos de vigilants tenen menys competències que els de policia local, estan molt limitats en les seves funcions i els republicans consideren que això faria minvar la seguretat al municipi.
Això ve acompanyat que, per exemple, al llarg de les últimes setmanes hi ha hagut diversos robatoris a Sant Joan i, per tant, la seguretat és un fet que ens preocupa i, per tant, que creiem que una manera de contribuir a incrementar la seguretat de Sant Joan de les Abadesses és mantenint el cos de la policia local com el teníem fins ara.
El grup de l'oposició reclama al govern que aposti per la policia local, prestigiant el cos i intentant mantenir els agents al municipi per garantir tota la tranquil·litat als vilatans.
Anem als esports. El Club Patinatge Artístic Olot viatja a Itàlia a la recerca del 15è títol mundial de la seva història. Les olotines són les grans favorites després de liderar les quatre competicions disputades fins ara amb el ball mullet. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Les patinadores del grup de showrun del Club Patinatge Artístic Olot ja són a Itàlia, disposades a alçar el 15è mundial de la història del club. L'expedició ha sortit aquest mateix dijous des del pavelló d'esports en autobús fins a Barcelona i ha agafat un avió fins a la ciutat italiana de Bolònia. Des d'allà s'ha desplaçat fins a Rimini, la gran seu del patinatge artístic dels World Skate Games aquests dies. El Club Patinatge Artístic Olot farà tot el possible aquest dissabte per posar la cirereta al pastís a una temporada simplement espectacular amb un ball al mullet portat a l'excel·lència. Primeres a l'Open Catalunya, primeres al Campionat de Catalunya, primeres a l'Espanyol i primeres a l'Europeu. Els grans resultats fins ara evidencien el bon estat de forma amb què les patinadores arriben a la cita més important de l'any. El coreògraf i entrenador del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, ha destacat el gran any que han signat les olotines.
Home, la veritat és que sí, que no ens podem queixar la temporada que hem tingut i més després de l'anterior. Aquesta està sent com molt tranquil·la, però, com sempre dic, no ens podem adormir, ens podem trobar de tot.
El grup de showrun del Club Patinatge Artístic Olot ja coneix l'ordre de sortida. Seran les últimes a sortir a la pista del Fiera di Rimini. El Ribex gallec, que va donar la sorpresa a l'europeu en superar el Tona, obrirà el campionat. La competició proseguirà amb els balls del Division italià, els dos campions dels Països Baixos, el Sassoiros portuguès, l'Arcadia francès, el Dosado portuguès, el Crystal i el Royal Eagles italians i el CPA Girona.
Però també hem de ser conscients que vam tenir, doncs, un italià que va tenir una lesió enmig de la pista, que aspirava fins i tot a plaça de podi i que va quedar totalment fora de possibilitats. Aleshores, estem parlant d'equips que va haver-hi algun equip que pot venir ara amb unes condicions completament diferents amb els que va participar al Campionat d'Europa.
El Mundial arrencarà aquest dissabte quan faltin 5 minuts per un quart de 10 del vespre i s'allargarà fins a 3 quarts d'11 de la nit. Tot plegat es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot amb una retransmissió conjunta amb el seguiment del partit de la Unió Esportiva Olot a partir de 6:45 de la tarda.
I el Club Esportiu Badesenc d'Àlex Ferrés debuta aquest cap de setmana a segona catalana.
Noció Sant Joanín rebran el Club Futbol Palafrugell, conjunt que la temporada passada va quedar mitja taula. La voluntat dels blanquinegres és començar amb bon peu la Lliga i fer-se força a casa, condició indispensable per fer un bon paper a la categoria.
Més detalls amb en Martí Palau.
Arriba l'hora de la veritat per al Club Esportiu Badesenc. Els homes d'Àlex Ferrés debuten aquest dissabte en competició oficial davant la seva afició, a les 4 de la tarda contra el Palafrugell. Els santjoanins tornen a segona catalana 4 temporades després i tenen ganes de demostrar que han arribat per quedar-s'hi. A la pretemporada s'ha vist un equip molt potent ofensivament, però que ha patit en defensa. Parla Àlex Ferrés, entrenador del Club Esportiu Badesenc.
Haig de dir que durant la pretemporada es fan moltes proves, es dona minuts a tota la plantilla, els que estan més bé físicament i que han entès més bé la manera que tinc d'entendre el futbol, els que no, es dona moltes oportunitats, es fan molts de moviments, moltes rotacions i és difícil treure conclusions. D'aquí avui també que haguem rebut molts de gols, que n'haguem fet molts, els partits es tornen molt bojos, i ara, com deia abans, és una altra història.
Després de més d'un mes de pretemporada, els jugadors ja van coneixent el sistema que vol imposar Àlex Ferrés i dissabte serà una bona prova per veure en quin punt es troba la plantilla. Els blanquinegres han incorporat jugadors molt joves amb els quals esperen fer un bon paper a la categoria.
Tot passa perquè anem creixent, que mantinguem un bon nivell físic i tàctic i puguem ser competitius i perquè el gruix de la plantilla doncs, lluiti per aconseguir-ho, que som 22 persones ara mateix, que tots remin en la mateixa direcció.
Fer-se forts al municipal de Sant Joan de les Abadesses és imprescindible si el Club Esportiu Abadesenc vol estar a l'alçada del grup 1 de segona catalana, en el qual costa molt sumar fora de casa. Aquest dissabte a les 4, la parròquia santjoanina tornarà al camp per animar el seu equip en una nova categoria.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra, 100 anys junts.
Ei, hola! Ja teniu tot preparat per l'excursió?
Tot excepte on deixarem en Max. Hauria de ser un lloc, aquí, a Olot.
Jo he trobat el lloc ideal per la duna. Happy Dog Park, a Olot. I si arribem molt cansats, ens el portaran a casa.
Vols fer-li un regal al teu gos? Porta'l al Happy Dog Park Olot. Gaudirà d'un entorn en plena natura, amb àmplies zones de gespa, arbres, piscines i jocs. Amb supervisió constant, es podrà relacionar amb altres gossos i passar el dia en companyia. Obert de dilluns a diumenge, a Olot, al carrer Estadi 64, al costat del restaurant. Recorda, Happy Dog Park. Truca i reserva amb antelació al 649-820810 o a través del nostre Instagram Happy Dog Park.
Has vist el nou catàleg de mobles de Fes Més? Hi ha totes les novetats en decoració i tendències per donar vida als teus espais per començar el nou curs. I a preus increïbles.
I si el que necessites és reformar la cuina, aquest setembre tenim un 10% de descompte en mobiliari de cuines. Descarrega't els nostres fullets a fesmés.com. Fes més, gasta menys.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau! L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu! Jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics, i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Bon dia, bona hora, són 8:45, ens posem al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Mig any després de l'entrada en vigor dels topalls del preu del lloguer, el mercat immobiliari ha patit alguns canvis, però no són els que buscava directament la llei.
El sector ha detectat que els llogaters respecten el topall però afegeixen el pagament de les despeses als arrendataris i que la compra-venda de pisos per invertir s'ha paralitzat.
En Josep Maria Moreno és d'Immobiliària Moreno.
La gent que compra és per fer-hi negoci i sobretot els que són grans inversors. Amb aquesta llei, com que estan molt penalitzats, bueno, doncs han deixat de comprar i això repercuteix en que hi ha menys mercat de lloguer també.
L'alcalde d'Olot diu que s'ha hagut d'acabar amb els horts del carrer Pou del Glaç perquè els propietaris dels terrenys han decidit urbanitzar-hi. Pep Berga ha explicat a la compareixença d'aquest dijous que el pla general empara la decisió dels propietaris.
Sí que és veritat que la propietat tenia tot el dret doncs, a iniciar aquestes obres d'urbanització i també per una cosa que és important per la ciutat, que és la construcció d'habitatge, que en aquest moment és molt necessari i més en la zona pròxima al centre de la ciutat.
La mesura ha generat les crítiques del PSC d'Olot, el portaveu és en Josep Guix.
La nostra sorpresa és que ha estat una actuació molt ràpida i com aquell que diu fugaç. Per què? Perquè van enviar cartes en els usuaris dels horts el 14 o 15 d'agost, em sembla. Molta gent estava fora de viatge o de vacances. Després hi havia les festes d'altura i el dia 16 de setembre ja han entrat les màquines. Per tant, la gent se'ns ha queixat de que no han pogut treure bé els productes que tenia a l'horta.
Atenció, perquè l'examen teòric de conduir està a punt de tornar a Ripoll.
Tot i que ja està aprovat des de fa mesos, un problema informàtic n'ha impedit la implementació. Ara es preveu que abans de final d'any els alumnes de les autoescoles es puguin examinar a les aules adaptades a Ripollès Desenvolupament.
La vicepresidenta del Consell Comarcal és Chantal Pérez.
A més, necessites doncs, el material, que és relativament fàcil d'aconseguir a nivell de consumible, taules, ordenadors, l'aula... L'agència i el Consell pues, fiquen el que és les taules, el que és també l'espai i tot això, que serà ubicat a l'agència.
La Garrotxa aposta per ampliar l'oferta dels rumbus per millorar la mobilitat a la comarca.
Des del Consell treballen en crear una corona d'aparcaments a diferents municipis de la Garrotxa, com ja s'ha fet a les preses. L'objectiu és que més turistes i garrotxins agafin els rumbus, la bicicleta o es desplacin a peu.
El conseller comarcal de mobilitat és Jordi Güell.
Aquests punts coincideixen diverses coses. Una és que són punts d'activitat econòmica, les preses, Vall d'en Bas, aquest de Montagut, que precisament el que toca és també en Sant Jaume de Llierca, però també són punts d'interès turístic, o punts d'entrada també a zones protegides. Per tant, estem atacant tant la problemàtica que ens genera l'afluència turística, com també aquest accés, diguem-ne, a polígons o a zones d'activitat econòmica o zones, diguem-ne, poblades.
Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses demana a l'equip de govern que mantingui la policia local i les seves atribucions i que no la transformi en un cos de vigilants.
El govern va dir que es plantejava aquest canvi en un ple municipal i des de l'oposició creuen que aquest canvi minvaria la seguretat del municipi.
El portaveu dels republicans és en Sergi Albric.
Preocupa perquè al final treure aquestes prestacions i aquesta categoria doncs, a la seguretat de Sant Joan, doncs evidentment ens preocupa perquè al final les prestacions i les competències que té un vigilant no són les mateixes que té un policia local i per tant creiem que Sant Joan ha de continuar apostant per la seguretat i la bona seguretat doncs, a la vila i el que demanem és que la policia local doncs, es mantingui com a tal, que el cos es prestigiï.
Més de 170.000 persones han passat pels equipaments culturals d'Olot durant el 2023.
D'aquests, la Biblioteca Maria Vayreda i els museus de la ciutat són els que han rebut més visites. Pel que fa a les activitats de pagament, es van vendre més de 25.000 entrades.
La mitjana diària de persones, ronden les 400 persones que utilitzen algun dels serveis que ofereix la biblioteca de la ciutat. També quasi 6.000 persones han fet servir almenys una vegada, moltes més una vegada, el servei de préstec de llibres de la biblioteca.
I aquest dissabte Sant Joan de les Abadesses viurà la festa del Grito, celebrant la independència de Mèxic i el bicentenari del naixement de Jaume Nuno, compositor de l'himne nacional mexicà.
La jornada inclourà activitats per a totes les edats i a les 7 de la tarda la cònsul de Mèxic a Barcelona, Clàudia Pavlovich, protagonitzarà el Grito d'Independència. Aquesta celebració marca l'inici de l'any commemoratiu dedicat a Jaume Nuno.
I l'Olot.org projectarà 8 documentals durant 5 dies.
Del 24 al 28 de setembre, la mostra dedicada al cinema documental oferirà també 7 ponències per acompanyar-los. La programació d'aquesta 5a edició compta amb projeccions per al públic general, així com una secció adreçada a escoles i instituts com a activitat extraescolar gratuïta.
En Joaquim Castells és el director de la mostra.
Una programació molt, molt bona, amb pel·lícules i documentals multipremiats, grans festivals, i tots acompanyats amb una ponència posterior amb alguna persona o entitat que tingui a veure amb la temàtica que hem tingut amb el documental.
Temps ara pels esports. El Club Patinatge Artístic Olot viatja a Itàlia a la recerca del 15è Mundial de la seva història.
Les olotines són les grans favorites després de liderar les 4 competicions disputades fins ara amb el Vall Mollet.
Però també hem de ser conscients que vam tenir un italià que va tenir una lesió enmig de la pista, que aspirava fins i tot a plaça de podi i que va quedar totalment fora de possibilitats. Aleshores, estem parlant d'equips que va haver-hi algun equip que pot venir ara amb unes condicions completament diferents amb els que va participar al Campionat d'Europa.
En futbol, el Club Esport Esportiu Abadesenc d'Àlex Ferrés debuta aquest cap de setmana a segona catalana.
Haig de dir que durant la pretemporada es fan moltes proves, es dona minuts a tota la plantilla, els que estan més bé físicament i que han entès més bé la manera que tinc d'entendre el futbol, els que no, es dona moltes oportunitats, es fan molts de moviments, moltes rotacions i és difícil treure conclusions. D'aquí avui també que haguem rebut molts gols, que n'haguem fet molts, els partits es tornen molt bojos i ara, com deia abans, és una altra història.
Els santjoanins rebran el Club Futbol Palafrugell, conjunt que la temporada passada va quedar a mitja taula. I el Bos de Tosca de segona catalana i el Besalú de quarta es posen objectius molt diferents per aquesta temporada, Daniel.
Doncs sí, perquè els grocs han de construir un equip amb moltes cares noves, mentre que el Besalú vol aconseguir l'ascens per recuperar la categoria de l'any passat.
L'entrenador del Bos de Tosca és Fran Dorca.
La veritat és que mirant una mica els equips i sobretot els de Girona, jo crec que seran molt forts. I mirant una mica l'any passat, també el Fornell, sobretot, el Quart, jo veig aquests que... el Blanes, que també ha descendit com nosaltres, veig que, bueno, hi haurà nivell i serà molt competit. La veritat és que estarà molt complicat, com totes, la veritat, però, bueno, no ens posem cap objectiu. Nosaltres hem de construir un equip i competir, i això intentarem.
Són 2:15, 7:09.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món es desperta amb més controls al carrer i multes més altes i àgils. És el nou pla d'interior contra les armes blanques.
El pla preveu identificacions i escorcolls generalitzats en zones d'oci, al transport públic i en entorns escolars, i es començarà a aplicar ja la setmana que ve.
La consellera d'Interior és Núria Parlon.
I el recorregut del pla és que en aquells casos en els quals aquesta persona, per exemple, sigui reincident en portar en les situacions en les quals hi ha un risc latent i real davant la utilització d'aquella arma blanca per fer-li mal a un tercer, això les actes també ho permetran captar, és a dir, recollir, per tal que quedi clar que aquella persona no és la primera vegada que l'interceptes la navalla i que, a més, això està provocant que ja sigui una falta greu i, per tant, puguis escalar les sancions.
Llarena acusa els Mossos de no fer prou per detenir Carles Puigdemont i vol que un jutge ho investigui.
El magistrat diu que en l'informe policial els Mossos no donen prou explicacions sobre per què no van poder arrestar-lo abans o després de l'acte a Barcelona.
El director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
Els Mossos no faran altra cosa que donar compliment
present i futur, a qualsevol ordre judicial, i això evidentment sense cap excepció. I aquest és el terreny en el que ens movem i en el que es mourà aquesta administració, doncs evidentment, com dic, des de que hem agafat la responsabilitat i cap al futur.
La Fiscalia demana al Constitucional apartar el magistrat Macias de la causa de l'amnistia.
El fiscal general de l'Estat demana la recusació del magistrat del sector conservador perquè es va pronunciar contra la llei d'amnistia quan era vocal del Consell General del Poder Judicial.
La Sagrada Família mostra un detall de la creu que coronarà la basílica i que serà un mirador.
Un fragment de la creu de la Torre de Jesús de 4 braços de 17 metres d'alçària i 13 metres i mig d'amplada estarà exposat a les portes obertes de la Mercè.
Veneçuela, batussa entre el PP i govern espanyol per les coaccions denunciades per Edmundo González.
Les tensions es produeixen el mateix dia que el Parlament Europeu ha reconegut Edmundo González com a president legítim amb els vots de populars ultraconservadors i extrema dreta.
I a la pàgina internacional, Hezbollah veu com una declaració de guerra als atacs d'Israel amb busques i walkie-talkies.
Mentre el líder de la milícia pronunciava el primer discurs des dels atacs amb explosius dels últims dos dies, l'aviació israeliana ha sobrevolat Beirut, trencant la barrera del sol.
4 minuts, 3 quarts de 9. El temps. Temperatures, Aniol.
Doncs avui, Joel, ens llevem amb 5 graus positius a Vall de Núria. En tenim 11 a Das, 12 graus a Ribes de Freser i a Camprodon, 13 a Ripoll, 14 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols, 15 a Santa Pau, 16 graus a Banyoles i també a Girona, 17 graus a Figueres i 18 a Roses.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui la pluja pot ser protagonista al centre i sud de Catalunya, entre Barcelona i Tarragona, ja que aquesta matinada han caigut de 5 a 40 litres per metre quadrat a la Costa Daurada Sud, però les comarques de Girona en quedarà una mica al marge. Això sí, hi haurà alguna pluja, algun plogim al llarg d'aquest matí, migdia, sobretot pel sud, comarques interiors, sobretot la Selva, Osona, prop del Montseny, amb una temperatura fresca. Avui màximes al voltant dels 20-22 graus les més altes, llocs de l'interior que no passaran dels 18. Aquesta matinada amb prou feines han baixat a 12 graus a Vic, 13 a Olot, o per exemple 7-8 graus dalt del Montseny, també a Molló, o també 8 graus a Viladrau, 9 de mínima a Puigcerdà. Ja diem, doncs, la temperatura quedarà fresca. La pluja es pot presentar també aquesta tarda en punts interiors, Pirineu, Prepirineu, no tant cap a la Costa Brava i potser més probable cap a la Selva, això sí. Cap de setmana, marcat per la variabilitat, novament, amb més pluja diumenge, dissabte, mig ennuvolat, al matí pràcticament no plourà, mig ennuvolat, alguna boira, i la temperatura de dia una mica més alta, pot caure alguna gota per l'extrem sud de la Costa Brava, novament cap a la Selva. I a la tarda, els ruixats, localment alguna tempesta, afectarien comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, i no tant cap a la costa i al prelitoral. Amb aquesta situació, aiguats cap a Tarragona, cap a l'Ebre, i en canvi, poca pluja a les comarques gironines. Sobretot, sembla que la Costa Brava en quedaria una mica al marge, de moment. Perquè diumenge, matí, migdia, i fins a la tarda, la pluja s'anima. Ja podrà ser més intensa, de 20 a 40 litres, alguna aigua, i per tant diumenge serà el temps més inestable.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972-03-91-52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Parlem de cultura. Més de 170.000 persones han passat pels equipaments culturals d'Olot durant el 2023. D'aquests, la Biblioteca Marià Vayreda i els museus de la ciutat són els que han rebut més visites.
Pel que fa a les activitats de pagament, es van vendre més de 25.000 entrades.
Natàlia Moreno.
L'Ajuntament d'Olot ha presentat les dades de visites als equipaments culturals d'Olot durant l'any passat, on es pot veure com ha incrementat l'activitat cultural respecte al 2022. Pel que fa als museus, han rebut un total de 41.124 visitants. El Museu de la Garrotxa ha comptat amb més de 13.000 visites entre les dues sales i el Museu dels Sants ha rebut més de 2.000 visitants amb l'activitat No la caguis. Pel que fa a la Biblioteca Marià Vayreda, ha incrementat un 8% el nombre de visitants respecte de l'any passat, amb un total de 105.000 persones. El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, valora les dades pel que fa a la biblioteca.
La mitjana diària de persones ronden les 400 persones que utilitzen algun dels serveis que ofereix la biblioteca de la ciutat. També quasi 6.000 persones han fet servir almenys una vegada, moltes més una vegada, el servei de préstec de llibres de la biblioteca, i per tant el defineixen com un equipament central cultural i educatiu de la ciutat, i jo penso que encara justifica més la construcció d'un nou, una nova biblioteca.
Pel que fa a les activitats de pagament, 4.514 clients van comprar un total de més de 26.000 entrades durant el 2023. Això, segons Quintana, suposa que 13.000 persones van assistir almenys un espectacle d'arts escèniques o música de la programació d'Olot Cultura. Totes aquestes dades reflecteixen la bona rebuda per part de la gent de la comarca i de fora pel que fa a les activitats culturals programades. Quintana explica que el perfil d'aquest públic cultural segueix sent principalment femení.
Bàsicament el que diu és que l'apartat femení, diguéssim, participa el doble a les activitats culturals que els homes. Penso que és una dada que tampoc ens sorprèn, perquè nosaltres veiem la gent que ve a les activitats, bueno, però està bé que també quedi palès.
Aquests 173.000 usuaris durant el 2023 en realitat són molt més, perquè no s'han recollit dades de visitants que gaudeixen de les propostes gratuïtes i exteriors, com poden ser el Lluerni, el Sismògraf, el Circ a la Plaça o el Cicle de Música al Parc, entre d'altres.
La Biquina, una de les cançons emblemàtiques del folclore mexicà. Aquest cap de setmana, Sant Joan de les Abadesses viurà la Festa del Grito, celebrant la independència de Mèxic i el bicentenari del naixement de Jaume Nonó, compositor de l'himne nacional mexicà.
La jornada inclourà activitats per a totes les edats i a les 7 de la tarda, la cònsul de Mèxic a Barcelona, Claudia Pavlovich, protagonitzarà el Grito d'Independència. Aquesta celebració marca l'inici de l'any commemoratiu dedicat a Jaume Nonó.
Judit Espert.
Sant Joan tornarà a germanar-se amb Mèxic aquest dissabte amb la Festa del Grito, un esdeveniment que enguany té un significat especial. Marcarà l'inici de les celebracions del bicentenari del naixement de Jaume Nonó, Sant Joaní, que va compondre l'himne de Mèxic. El Grito serà una de les primeres propostes per homenatjar el llegat del compositor. Els lligams culturals entre Sant Joan i Mèxic tornaran a forjar el programa d'actes del Grito i hi haurà parades de productes artesans i d'alimentació mexicans, tallers infantils, trencament de pinyates o exhibició de danses mexicanes. L'alumnat santjoaní també s'ha sumat a la celebració. L'escultor Francesc Pajula i Ulisses Cortés aprofundiran en la figura de Salvador Moreno, qui va ajudar a recuperar la figura de Nonó i establir unes estretes relacions culturals entre el municipi i Mèxic a través d'una conferència. El moment culminant serà amb el Grito de la Independència, a càrrec de la cònsul general de Mèxic a Barcelona.
I de Sant Joan de les Abadesses marxem cap a Can de Bànol, perquè la Torre Mossèn Tor de Can de Bànol, un xalet modernista del 1924, celebrarà el cap de setmana que ve, no aquest sinó el següent, el 28 de setembre, el centenari, amb castellers, amb els gegants de la comarca i l'estrena d'una auca de la Pilarín Vallès amb l'artista, entre d'altres actes. La torre és obra de l'arquitecte Antoni Collifort, deixeble de Gaudí, i del contractista Miquel Fossas. Va estar 4 dècades tancada. Ara en parlem amb un dels impulsors d'aquesta iniciativa, és l'Avalí Adam. Què tal, Avalí, com estàs? Molt bon dia.
Oh, bon dia, bon dia.
Quins usos tenia aquesta casa senyorial?
Com?
Quins usos tenia aquesta casa senyorial?
Bueno, això, doncs, al seu moment, doncs, la va comprar, doncs, bueno, la va construir, doncs, amb mossèn Tor, no? La va construir... I, bueno, va estar-hi bastants anys. Era una casa, doncs, que venia, doncs, estiu ja, els estius, I, bueno, i llavors, doncs, ell, el mossèn Tor, va col·locar molta gent a Hort, a Barcelona, I, bueno, i llavors va promocionar molts oficis amb gent, no?, com de paleta, com de fuster i tot això, no?
Quina ha estat la implicació, diguem-ne, o què ha representat aquest edifici modernista per un municipi com Can de Bànol al llarg dels anys?
Bueno, aquest edifici, doncs, quan jo vaig decidir, perquè, o sigui, que ell va estar tancat 40 anys, no? Va estar tancat, la família formalment el va tancar, i bueno, llavors jo vaig mirar de parlar amb els propietaris, la família Forment, per si jo volia fer, doncs, una mica d'activitats, tot el món de l'art, no?, el món de l'art i la cultura. i bueno, em van dir que doncs endavant, perquè ells no el volien rehabilitar, eh? Volien que, esclar, estava molt mal fet a mal bé. I llavors, doncs, bueno, jo i amb voluntaris, doncs, bueno, vam poder tirar endavant. I, bueno, i així s'està, no? Una casa, doncs, preciosa. I, bueno, i Déu-n'hi-do les activitats que s'han fet, no?
Què heu preparat per celebrar aquest centenari tan especial?
Bueno, hem preparat, doncs, vull dir que sempre m'agrada fer les coses a lo en gros, no? I, a més, és una casa, doncs, ja t'ho dic, modernista, que bueno, s'ho mereix, no? I, a més, amb la lluita, doncs, que he tingut, també, no? Llavors, comencem, doncs, el divendres, no, ja? El divendres, doncs, a la tarda, a les 18 hores, fem la taula rodona, del centenari, doncs, de la gent, doncs, que va venir aquí a la guarderia i, amb els monges i amb els mestres, no? I llavors, doncs, bueno, ja comencem el dissabte. El dissabte, doncs, a les 10, fem el col·loqui sobre el modernisme, de la Torre Mossèn Tor, I llavors la plantada de gegants, Això a les 10. Llavors venen gegants de tots els pobles, que és el que a mi m'agradava fer, doncs, una plantada de gegants de germanor, Donar la imatge de la comarca, jo sempre ho dic. La comarca per mi és el més important, també, no el poble sol. Llavors a les 11 fem l'acte d'inauguració del centenari, benvinguda a les autoritats i presentació de l'auca de la Torre Mossèn Tor de la Pilarín Vallès, sobre, doncs, tota la torre, la presentació del centenari del 1924.
Ara mateix, per tant, doncs, la casa és tot un referent, diguem-ne, cultural al municipi. Aquest és l'ús que ha de tenir de cara al futur, també, a Balí?
Sí, aquest ús d'ara endavant anirem continuant amb el món de l'art i la cultura. Vull dir que això ara és una passada, perquè això ja s'ha donat veus a tot arreu. A més, doncs, a la Torre Mossèn Tor ja està, doncs, plasmada a nivell d'Europa, ja. Hòstia, és brutal.
Avalí Adam, artista, gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos més coses sobre la història d'una casa que probablement molta gent desconeixia, que tenia un passat tan i tan interessant. T'esperem un altre dia, gràcies.
Molt bé, gràcies.
L'Olot.org projectarà 8 documentals durant 5 dies, del 24 al 28 de setembre. La mostra dedicada al cinema documental oferirà també 7 ponències per acompanyar-los, Natàlia.
La cinquena edició de l'Olot.org, la mostra dedicada al cinema documental, torna a Olot del 24 al 28 de setembre. Durant 5 dies, la ciutat podrà gaudir d'un total de 8 documentals i 7 ponències per acompanyar-los als cines d'Olot. En parla Joaquim Castells, director de la mostra.
Tornem a tenir una programació molt, molt bona, amb pel·lícules i documentals multipremiats a grans festivals, i tots acompanyats amb una ponència posterior amb alguna persona o entitat que tingui a veure amb la temàtica que hem tingut amb el documental.
La programació pel públic general d'enguany oferirà 4 dies de documentals. Tots ells aniran acompanyats d'una ponència i conversa posterior. A la programació d'enguany hi podem trobar Vinu, història de dues estrelles, Porcelain Gore, amb la ponència de la gestora cultural ucraïnesa Victoria Tissot, La memòria infinita, amb la neuropsicòloga Glòria Mas i Vall-Llucera, o Songs of Earth, amb la xerrada posterior del que és considerat un dels alpinistes més importants del món, en Jordi Tossas. Pel que fa a l'Olot.doc Escoles, oferirà projeccions durant horari lectiu per alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i graus, amb l'objectiu d'apropar el documental al públic més jove. Entre les propostes hi trobem documentals com 20 dies a Mariupol, El gran show, Dins del gel o 7 hiverns a Teheran. Aquesta secció s'ha fet ja un lloc a la programació fixa dels centres educatius. I és que, segons Castells, han rebut més de 2.100 peticions d'entrada, quan només es disposa d'una mica més de 1.000 butaques. Precisament per igualar aquest gran èxit que té la secció Escoles amb la General, el director de la mostra anima el públic a assistir a les projeccions obertes, sobretot per fer viable un projecte d'aquest tipus.
Gràcies, Natàlia. Anem als esports. El Bos de Tosca de segona catalana i el Besalú de quarta es posen objectius molt diferents per aquesta temporada. Els grocs han de construir un equip amb moltes cares noves, mentre que el Besalú vol aconseguir l'ascens per recuperar la categoria de l'any passat.
Aquest cap de setmana torna al futbol amateur i després de conèixer el pla de competició per aquesta temporada, els equips garrotxins ja es preparen per sumar els primers punts de l'any. A segona catalana, el Sant Jaume Olot B, amb alguna cara nova per aquest nou curs, ha jugat 7 amistosos contra equips de diferents categories i es prepara per tornar a situar-se a les posicions de dalt de la classificació. Per altra banda, l'altre garrotxí de la categoria, el Bos de Tosca, buscarà construir un equip a base de treball amb moltes cares noves i amb alguna lesió inesperada durant aquesta pretemporada. L'entrenador del Bos de Tosca, Frank Dorca, preveu que la segona catalana sigui una categoria dura.
Jo, la veritat és que mirant una mica els equips i sobretot els de Girona, jo crec que seran molt forts i mirant una mica l'any passat, també el Fornell, sobretot el Quart, jo veig aquests que, el Blanes, que també ha descendit com nosaltres, veig que, bueno, hi haurà nivell i serà molt competida. La veritat és que estarà molt complicat, com totes, la veritat, però, bueno, no ens posem cap objectiu. Nosaltres hem de construir un equip i competir, i això intentarem.
A tercera catalana, el nou vingut a la categoria és el Montagut, després d'aconseguir l'ascens la temporada anterior. S'estrenaran a un camp complicat com el de les Preses, que l'any passat es va convertir en el millor garrotxí de la categoria. Els altres garrotxins, com el Sant Joanenc i el Sant Privat, competiran contra dos nous equips, com el Vilobí i el Vilablareix, i l'escola de futbol Garrotxa ho farà a un dels camps més complicats, el de la Mer. A quarta catalana, amb 13 garrotxins, cal destacar el Besalú, que vol recuperar la categoria el més aviat possible i es marca l'objectiu de l'ascens per aquest curs. El president del Club Esportiu Besalú és Ernest Bassols.
A veure, l'objectiu nostre és l'ascens, tot i que nosaltres el que diem sempre és que el que volem és guanyar partit a partit o anar partit a partit, però és evident que, havent baixat en 2 anys dues categories, el que volem és almenys recuperar la tercera catalana, i per tant la nostra il·lusió seria ascendir, està clar.
La primera jornada començarà aquest dissabte amb un gruix important de partits. Per seguir l'actualitat del futbol territorial podeu fer-ho a través de La Banqueta, d'Olot Televisió i programes com La Tàctica i El Tercer Temps de Ràdio Olot.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Tanquem programa. Gràcies un dia més per la confiança. Gaudiu i molt d'aquest divendres i del cap de setmana que ens espera. Això sí, abans de sortir de casa, penseu que les pluges seran les protagonistes. Bon dia a tothom.